Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Cardenal Roger Echegaray. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fem ressò del traspàs a 96 anys d'aquest home de diàleg i de pau. Echegaray estava fortament compromès amb la renovació eclesial iniciada pel Concili Vaticà II i va ser sovint ambaixador de Joan Pau II en delicades missions diplomàtiques.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle, sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Que som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
El 28 de setembre vine amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el Rumiatge i el Recés a Montserrat. Ens acompanyarà el bisbe Toni Vedell i mossèn Jaume Aymar. Farem el recés al monestir de Sant Benet i, posteriorment, dinarem a Montserrat amb temps lliure per passejar, visitar la Basílica, el museu. El 28 de setembre, Rumiatge i Recés a Montserrat amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Informa-te'n al 93 409 2770.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Pepa Roma, que ve a presentar-nos Una família imperfecta, el relat d'una profunda crisi vital. Pepa Roma avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia. Què tal? Avui tenim, contem amb una vella coneguda de la casa, que ja ha vingut diverses vegades, cada vegada que fa un llibre, i jo procuro cridar-la sempre, perquè escriu molt bé, que ens ha fet Una família imperfecta, un llibre que tracta de la Barcelona dels anys 60 i 70, molt ben escrit, molt femení, i com sempre procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal, Pepa, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Doncs vinga, comencem. Per què La nova vida?
La nova vida, perquè sempre s'ha de començar, i aquesta novel·la realment és una invitació a una nova vida, no? Després d'una època de crisi de la protagonista, i que es conta la novel·la.
Has anat interna?
Perdona?
Si has anat interna amb algun
sí,
col·legi.
Sí, i tant, totes les noies de la meva generació. No, interna jo no, perdona, he anat a col·legi de monges. Qui havia anat interna a col·legis és la meva mare i les meves ties, i bueno...
Per què la tasca de la protagonista mai pot estar completa?
Perquè, si no, no quedaria futur. Aleshores, aquesta novel·la precisament té un final obert, no?, en què una vegada compleix amb tota la família, porta'm una a la residència, la seva mare, es cuida el seu germà malalt, en fi, després de tothom, sempre li queda la tasca de viure la seva pròpia vida, que és quan comença la vida.
Metges que no saben res del que té.
Això ho diu la mare quan no accepta, això passa amb molta gent gran, que a vegades no accepten el que tenen, i per molt que li diguin, pues vostè té això, no ho vol acceptar i vol tornar a l'estat juvenil. I aquesta mare que surt aquí a la novel·la, és una dona de molt caràcter, ha quedat amb un ictus impedida, lo qual és un trauma per una persona tan activa, i els metges li diuen que té un ictus, i ella diu que no té un ictus, que no pot caminar perquè té algú a l'esquena i que ningú li vol curar.
Bueno, és que ja dius, les contínues ensopegades arran d'un ictus.
Sí, és que això passa quan tens un ictus, sembla ser.
Has sigut alumna de les Teresianes, tu?
No, però la meva mare sí. He sigut alumna d'un col·legi veí de les Teresianes, de la Puna Nova, que es deia Santa Eulàlia.
Ah, el Santa Eulàlia. Jo pensava que era el tècnic Eulàlia, que per això després també t'ho pregunto. La Via Augusta jo l'he vist fer tota. Tu quan la vas descobrir, la Via Augusta?
Jo la vaig descobrir quan vaig arribar a Barcelona, als 7 anys, que encara era una mica la via que separava la Barcelona pues, més urbanitzada de la zona de les Torres, no?
Sí, sí.
I aleshores va ser precisament... Jo vaig veure néixer aquesta nova Barcelona entre la Via Augusta i el General Mitre, que només hi havia la via gran de General Mitre en aquell moment, com seria ara una perifèrica, no? I tot era torres. Jo vaig anar veient com anaven caient totes les torres i allò es convertia pues, en un lloc d'edificis i el nou barri de Sant Gervasi, perquè abans era un municipi encara fora.
Sí, era separat, municipi, Sant Gervasi.
Separat per la Via Augusta, precisament.
Per què es deprimeix la teva protagonista quan torna a casa?
Bueno, es deprimeix perquè veu tota la decadència familiar. Quan tens és una persona pues, que ha tingut una vida molt activa, que ha anat professionalment a Madrid, que ha viscut una vida allí pues, de l'època del Madrid alegre dels anys 80, no? Quan ha anat com professional, allò de la movida madrilenya, i aleshores, quan torna aquí a casa, es troba amb tota la decadència familiar. També aleshores el moment de contar tota una història familiar de 150 anys, no? Tota aquesta saga, ella es veu impel·lida, no?, a anar descobrint i a anar desbrossant aquest origen del que va sortir.
Aureola ombrívola que fa que tot sembli envellit. Això ens passa a tots, em sembla.
Sí, és que una de les coses de les cases velles, i això també és, jo penso que es nota molt la bellesa quan vas deixant de renovar la teva casa. I quan entres tu a casa de gent gran és perquè ja no han tingut energia per anar renovant la seva casa en molts anys. I aleshores tot la seva pròpia bellesa està com transferida a l'ambient, no? I això també crea és depriment, és aquest ambient depriment del que parla la Càndida quan torna a casa dels seus pares, no?
Per què té aprensió la teva protagonista?
Pues té aprensió per la seva mare, perquè ha sigut una dona molt tirànica i bàsicament és el que liderarà tota la novel·la, no? Quina ha sigut la seva relació amb la seva mare des de petita. I bueno, aquest ajuste de cuentas que es diu, és el que...
Fas un homenatge al tren. També te n'havies fet un tip d'anar de Barcelona a Lleida en tren, tu, no?
Sembla que
era part d'allò.
Sí, a Lleida i a Madrid. Bueno, l'AVE, jo crec que vinc més a l'AVE que no a Barcelona o a Madrid, encara que tinc casa als dos llocs, no? Sí, el tren. A més, m'agrada molt el tren. Mira, ja la primera cosa que vaig publicar va ser una cosa que vaig guanyar un excèssit d'un premi de relats que era Antonio Machado, d'on han sortit molts grans escriptors, com l'Anna Maria Matutes i tal, no? Va fer molt contenta. I era un relat sobre el tren, no?, d'un viatge en tren. Sí, m'encanta el tren.
El Ferran només vol que tornis a Madrid per ocupar-te de la tova i de la cuina. No sé què volies dir amb lo de la tova.
Lo de la tova, no em recordo, perquè això és una traducció.
Ah, és una traducció.
Que he fet, si la... No sé el que vol dir.
Bueno, és igual, aquest senyor l'únic que volia és una criada, no?
Exacte, però és que això és una cosa que, sense dir-ho, moltes vegades volen molts homes, i està implícit, no? I realment, el que ha fet el Ferran, com a vegades fan molts homes, ells han arribat junts professionalment a Madrid, però l'ha anat minimitzant amb ella i ella ha anat quedant com apartada del món professional, cada vegada més a casa, més tal, mentre ell ha anat creixent dins del món professional fins a fer-se pues, un personatge molt mediàtic de la ràdio, no?
Parla de medicastres de Lleida. Abans poder, sí que podien ser medicastres, però tenen un hospital fantàstic, l'Arnau de Vilanova.
Sí.
És un hospital de referència.
Exacte. L'hospital, l'Arnau de Vilanova, és un gran hospital, i a més el meu pare el van operar allí quan jo era molt gran i em va sortir molt bé. No, parlo dels de poble, i això sí que ho he viscut, i jo no dic que tothom sigui igual, eh? Ni molt menys, però sí que parlo, aquí és una expressió que utilitza la Càndida quan diu anem-se'n d'aquí i anem-se'n al Clínic de Barcelona, perquè hi ha també una mitificació de la medicina a Barcelona que ha sigut sempre un símbol de la modernitat de Barcelona des del des que es va crear el Santa Creu, però després també quan va començar a arribar tots els avanços mèdics a Catalunya, Barcelona en concret, era una de les avançades des de l'Europa d'Espanya, segur, i d'Europa també. I és que van venir molts metges francesos, per això l'àvia de la Càndida, el besavi, és un d'aquests francesos que va portar, tenia laboratoris i va portar les noves medicines, va participar d'aquesta renovació mèdica que va haver-hi el 18 i el 19, amb aquesta arribada de francesos, que és una mica paral·lel a la industrialització que ve d'Anglaterra, no? La industrialització, les indústries del teixit i tal venen d'Anglaterra, i aquest altre tipus de modernització, més humanista, no? Un humanisme, diguéssim, vindria de França.
Barca de Caront, el llit de la mort, carai, tu.
Sí.
Parla de Caronte mentre estàs malalt, tu, és per aixecar-te i apretar a córrer, eh?
Bueno, és el que pretén la Càndida quan veu el seu germà en el mateix llit, que havia mort el seu pare de gran, no? El seu germà està malalt i aleshores això li... Veus, tu em preguntaves què li produïa aprensió. Doncs pues això li produeix aprensió, veure símbols. Allí hi ha una mort, el seu pare, no? O gent abans, no? Vol fugir d'aquest ambient ombrívol i vol salvar el seu germà que està malalt. I pensa que deixant-lo també en una casa on han viscut els pares grans, vells, que un ha mort, que l'altre serà altre... Això és perjudicial per ell, no? I vol començar per ell una nova vida, també. I és quan canvien de casa i tal, no?
I per què li poses Palets? Palets vols dir a Lleida, perquè l'AVE per anar a Palets, jo no l'he agafat diverses vegades i mai he vist una parada que digués Palets.
No. És que, bueno, si t'hi fixes a la novel·la, l'AVE, la Càndida, sempre para a Lleida. I aleshores sí. El germà, que viu a Palets, la va buscar amb el seu cotxe. Aleshores...
Arribar a Gallipoli se'm fa difícil. Això què és? Un record a la batalla de Gallipoli d'Egipte? O què és això?
Això segur que tu, que ets un modern, ho deus ser, ho deus conèixer perfectament. És el lloc de moda que estava de moda a Sitges, a l'hotel.
Gallipolis. Jo llegi amb ella... Em pensava que era una referència a la batalla. El Gallipolis encara funciona.
Clar. I aleshores ella, amb la el voler recordar i reviure una mica els temps més feliços de la seva joventut, vol que el seu germà participi i el porta al Gallipolis, no, per reviure aquests anys 60, perquè la novel·la és tot una tornada al passat per tornar als orígens i per redescobrir una mica els seus orígens, no? I...
Has conegut el Patxà de Sitges, tu, també,
bueno,
no?
Bueno, clar, és que... Sí, jo penso que a partir d'una certa edat tots l'hem conegut.
Tots hem conegut el Patxà.
I, a més, tots ens hi hem iniciat com a joves, a vegades, no? La primera discoteca, jo em sembla que ja vaig anar, va ser així, una mica discotequera, i va ser el Patxà.
Una mica mítica va ser el Patxà,
sí.
Com el Revolutions o com un
sí, d'aquests. Sí, la primera discoteca mítica que jo he anat i que vaig veure minifaldes i les gogogels i no sé quant, el Patxà, no?
El Club Sandwich, jo el vaig conèixer a Amèrica, el Club Sandwich,
sí.
El bocat aquell.
Ah, sí. Bueno, aquí el feien en un altre restaurant que es deia el Coc, també.
No me'n recordo, d'aquest dia no me'n recordo. Sí. La mar ho cura tot?
Bueno, la mar cura moltes coses, sí. En realitat cura físicament, perquè diu que cura sinusitis, cura un munt de coses, si tu et poses al mar. Però també, sobretot, anímicament. Jo penso que és una cosa... És un rentat espiritual, no? Les immersions al mar i estar al costat del mar i la vista del mar produeix una espècie de cura, de sanació personal, sí.
Hi ha pagesos de primera i pagesos de segona?
Doncs sí, depèn dels cèntims que tinguis i del poder que facis que tens en un poble. Això, si coneixes o has viscut en un poble, és molt evident.
L'avantguàrdia arriba a tot arreu, també arribava a Palets, no?
Sí, bueno, arriba a tot arreu, sí.
I després ve que també fas una clicada d'ull a la figura de l'hereu, tal com acabes de dir ara, no?
A la figura de l'hereu? Sí, la figura de l'hereu és el que porta els hereus amb més terra, són els que acaben convertint-se una mica en els cacics locals, no? Són els que al final tallen el bacallà, manen, van al cafè del poble i allí pues, tothom calla per el que ells tinguen que dir. Hi ha molt envalentolament, no com se diu...
S'envalentonen.
Això, bueno, ara no em surt la paraula.
Bueno, no passa res.
Però, sí.
A la Barcelona de la postguerra hi havia molta gent que tenia que fer pensió per ajudar-se, oi?
Sí, 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 que tenia que llogar la...
Les habitacions.
Sí, sí, sí. Era una cosa molt típica. Però això no només a la Barcelona de la postguerra, perquè realment la gent que venia de poble, com aquesta tieta que es descriu aquí, el primer que fa és anar-se'n amb una pensió abans d'instablir-se com a modista, com després dissenyadora i tal, i es pot agafar i comprar el seu piset a l'Eixample, no? Però la gent, sobretot les noies, mira, també nada, jo què sé, veus com les noies del poble se'n venen a pensions, i així hi ha... Així comença també una emancipació femenina de gent que havia participat a la guerra, que no es contenta amb el destí que li has donat, no? Sobretot amb els pobles, i se'n van a la capital, i aquí es poden convertir en algú. Que és el que es conta també a la novel·la, aquestes dones que venen d'un poble però que tenen molta empenta i que s'emancipen i es converteixen en algú important aquí.
I pues... Treus una noia molt dolenta, no?
Una noia molt dolenta? Bueno, al final es torna dolenta per tot el que li passa. La quina és una mica dolenta és la mare.
Per què l'Àngel no parla?
No parla perquè és un nen que ha sigut molt castrat, no? Molt castrat en la seva infància, ha sigut un dels nens, un nen maltractat, en el sentit de... Primer, perquè la seva mare l'ha posseït molt i no l'ha deixat a... créixer, no? Però també és perquè ha sigut un nen que al col·legi... Això que avui està tan de moda del bullying,
sí.
Pues aquest nen ha sigut víctima de setge al col·legi. I, bueno, aquesta novel·la tracta d'aquests temes que són avui tan... que avui s'estan airejant tant, no? Com la setge, també com l'abús dels nens infantils, que és un tema que també sortirà, perquè és un tema que no... No se n'ha parlat abans, però ara però estava allí, no? Sempre ha estat allí. I, bueno...
Parles de fa temps perquè treus la Virnalici. Jo recordo que devia tenir 20 anys quan aquesta senyora estava en el seu apogeu.
Esclar, eh? Sí. La imiten. Bueno, el que hi ha aquí a Barcelona, pues les senyores bien, pues comencen a imitar tots aquests models, no? Les quines es... modernes, no? Quan entra una certa modernitat als anys 50, que la Càndida és encara petita, però ho veu en la seva mare i amb la seva tieta, comencen a adoptar tots aquests models del cinema que venen o bé de Hollywood, però sobretot també, després també d'Itàlia, no?
La Malena aquella tan maca que tenia.
Sí.
Aquella dona tenia un cabell preciós, això sí que me n'en recordo. L'agost a Madrid pot ser empipador, però és sec.
Sí, bastant, perquè aquí a Barcelona, a més de calorós, de molta calor, és humit, i això multiplica moltíssim, a vegades.
En els teus personatges els sotmets a coses molt empipadores. Ara es fan un tac, ara estan a la UBI. Coi, pobres tios, tu, no els tractes massa bé, eh?
No, realment passen per un viacrucis alguns a tota la novel·la. Però precisament, bueno, és una mica com els camins d'iniciació. Si us fixeu, els camins d'iniciació, tot el que tu vas passant, són experiències que després, si en surts, o sigui, la superació d'aquestes experiències porta al creixement personal. I aquesta novel·la, en el fons, és un camí d'iniciació cap a un creixement personal de la protagonista i dels quins passen per aquestes malalties. Per una altra part, és un tema dels nostres dies, no? Una de les grans proves que en passem moltíssims i que no sabem com superar i com tractar és la malaltia del càncer.
Yeah.
I aquí es tracta d'una forma com abordar-la humanament, amb la persona que tens al costat, i també com a vegades la malaltia pot intensificar moltíssim l'efecte, les relacions que tu has tingut amb una persona que estimes, no? Perquè t'impliques tant que et fas quasi un amb aquella persona que està malalt. I, bueno, és tot un viatge interior d'aquest compartiment d'una malaltia que té la part molt dolorosa de la malaltia en si, però al mateix temps també té els llocs lluminosos d'aquest compartiment i d'aquest efecte que aflora. I també una altra cosa, quan tu estàs amb una malaltia així, que és el que aprenen tant la Càndida com el seu germà, millor dit, el germà malalt li ensenya a la Càndida que l'important és el moment, l'únic que tens és viure l'instant, el moment, i la vida en si mateixa cobra un valor extraordinari, no? I això és el que es vol mostrar a través d'aquesta... No es vol mostrar l'aspecte sòrdid o més de la malaltia, es vol mostrar... Hi ha una frase que es diu... Està a l'infern, no? Té els seus moments de llum. Pots arrencar els seus moments de llum. I, bueno, és això.
Pijos castellanitzats, això és lo normal, no?
Bueno, això era molt normal a l'època del franquisme, quan tu i jo érem petits i veies al voltant, bueno, sobretot els que ens han viscut al barri de Sant Gervasi i en barris de la burgesia, pues, com els nois adoptaven pues, una vestimenta diferent, no? Tots aquests xendals, tenien uns còdics, que diem els còdics dels pijos.
La tieta Rita està fresca com una rosa, no?
La tieta Rita és, déu-n'hi-do, és una dona que resisteix fins molt passats els 90 i pico, allí donant guerra i marcant la pauta, sí.
Tens un record pels anarquistes, no et deixes de ningú, eh?
No, home, és que la història de Catalunya hi ha de tot. I, de fet, aquesta novel·la, a través de la saga familiar, vol fer un recorregut per la història de Catalunya.
Sí, perquè aquí t'hi tornes una altra vegada, eh?
A on?
Els que no anaven al Marroc no sabien contra qui anaven, no sabien contra qui anaven a lluitar, i, a més, eren pobres, això és veritat, els que enviaven aquí cap a Marroc.
Sí, sí, sí.
I després també veus que aquí treus el comitè organitzador del PSUC, també. No et deixes a ningú, eh?
Bueno, és que el pare de la novel·la, el pare de la Càndida, és un... que s'apunta a la columna Mars, perquè, clar, com que és una saga familiar, que compten les mares, compten els avis i tal, hi ha la guerra. La guerra ocupa un lloc molt important i el pare... I, bueno, veiem, com a tantes famílies catalanes, que la mare és filla d'un cacic de poble, el que maten, no?, el quina justícia, i el pare, en canvi, és d'esquerres, que és la mare és franquista i el pare és d'esquerres, que havia anat amb la columna Mars a lluitar amb la República al front d'Aragó. I aleshores, bueno, quan surt d'exiliat, se'n va posar amb el suc cap a França.
Coneixes també el camí de Camarasa, no?
Home, i tant. Jo he nascut a prop de per allí.
I aquí tens una frase que sembla un vers. Diu, a vegades un simple caramel té més valor que una injecció.
Sí, això passa, per exemple, quan, bueno, amb els vells. Això aquí fa referència a la mare de la Càndida, que és una persona pues, que es torna molt exigent quan està a la residència, com fan molts vells, no?, que volen que tothom estigui al seu voltant, i aleshores tot el dia s'està fent la malalta. I aleshores, en un moment donat, bueno, és el germà, perquè el germà, encara que sigui el malalt, és el qui li ensenya moltes coses essencials de la vida a la Càndida. I es dona compte que el que la seva mare vol, o la malaltia de la seva mare, és de carinyo o d'atenció. I aleshores, a la millor, el que necessita no és una injecció perquè li fa mal a algú, sinó el que necessita és un caramel, una carícia, no? Una atenció.
La Beata Josefina no era gaire valenta al no haver aixecat la veu a cap home, no?
La Beata Josefina... Ah, sí.
No aixecava mai la veu a cap home.
Bueno, aquesta és l'àvia de la Càndida, és una dona que es casa amb aquest pagès. Bueno, ella procedeix de la burgesia barcelonina, tenen terres a Lleida i es casa amb aquest pagès envalentonat que té ànsies de ser cacic, no? I, bueno, és una dona més aviat pues, de l'època, no?, que va a missa, que és que apocada molt, no?
Pujar mules per la carretera, això ja no se'n veu, oi que no?
No.
Jo la Guàrdia Mora no la vaig entendre mai a Franco, perquè això em feia la impressió que era tenir l'enemic dintre de casa. Per què volia la Guàrdia Mora? No tant. No tens una idea del per què, tu?
Doncs mira, per lo que contava la meva tia i tal, que havia viscut aquesta guerra, no? I molts testimonis dels que he escoltat a casa estan posats en aquesta novel·la, és possible que ho fes. Una de les armes que tenien del terror els franquistes quan anaven pujant era el terror sobre la població civil. Era tan l'esgarrifança, i això posaven per davant aquesta temible guàrdia mora, que li deien. I anaven violant a les dones, a decenes, i anaven passant pel ganivet a la gent. A la millor, bueno, com reforç la va portar, però a la millor era també aquestes armes de guerra, que ara s'utilitzen tantíssim, el terror, els països de l'Àfrica.
Psicològica, sí, una arma psicològica.
Aleshores ja tremolaven els pobles veïns, no? Pues això, quan anaven a passar, sabien que estaven emparats tots els nacionals a l'altre costat del Segre, pues quan anaven a passar ja sabien, els pobles d'aquí, de l'altre costat, que anaven per davant aquesta guàrdia mora i que era esgarrifós, no? Bueno, i de fet van estar violant i matant allí a molta gent, que a més els estava esperant els nacionals, per cert, perquè eren gent de masies bones i tal.
Draps en el regne d'allò indiferenciat. Què ens vols dir amb això?
Doncs, bueno, és aquesta cosa, això fa referència a quan la Càndida té de recollir la casa de la seva mare, que s'ha anat a la residència, i aleshores això, no sé si us està passant, però està passant a molta gent, quan se'ns van els pares, que es moren, o se'n van a les residències, que et trobes amb tots els objectes de la seva vida i no saps què fer-ne, els seus mobles, les seves coses. I aleshores, dones compte també com quan es van fent vells, van atesorant-ho tot, coses que tu dius, però això és no serveix per a res, no?
I ho guarden,
no? Bosses de plàstic, et trobes milers de bosses de plàstic. Coses, drapets que fan servir per no sé què, no llancen res. I això m'ha cridat molt l'atenció, com la gent gran, no? Com es van aferrant, no? A l'últim que queda de coses viscudes, no? D'un drap de cuina que no es decideixen a llançar, però ha sigut... Bueno, i aleshores la Càndida té de lidiar amb tot això, clar. És que és com lidiar amb tota la vida de la seva mare a través dels seus objectes. I no sap com lidiar, no? Tot li sembla...
Bueno, i per acabar, comença la teva vida quan s'acaba la novel·la?
Bueno, la de la protagonista comença, des de luego, perquè ha lidiat i ha complert amb tots els de la família, i ha descobert que és el eix central de la novel·la, pues una mica que tota una memòria que havia mantingut en amnèsia, perquè hi havia un trauma de petita, de fet és el motor que fa que ella busqui tots els seus orígens i tal, no? Que li ha passat de petita perquè va ser tan traumàtic. I aleshores la novel·la culmina amb aquest descobriment total i també ja ha complert amb tots i també ha fet aquest recorregut pels seus orígens. Aleshores diu, sí, ara puc començar el meu propi recorregut, no? I la meva pròpia vida.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre d'una família de Barcelona que es pot situar a qualsevol altra ciutat del resto de l'estat, molt femenina, escrita amb una cura i un gust extraordinari. Llegiu Una família imperfecta, de Pepa Roma.
Paris couche sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants de drôles de façon. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. m'entraînant par la main mon petit brin de chanson. Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude, c'est comme ça que commencent les histoires.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.